Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Camins.
Dia de la Mercè, dia especial per als barcelonins, dia especial també per tots els que viviu les festes de Santa Tecla i, és clar, on hi ha festa, hi ha camins. Esperada d'aquest dissabte 24 de setembre del 2022, la Mercè, patrona de Barcelona, princesa de Barcelona, és el dia d'avui. Comença ara i aquí el Camins cap de setmana, la Macedònia de la ràdio farcida d'un contingut exclusiu, i de seguida saludem de nou Mònica Padrol, que ens parlarà de viatges i de cultura. A més, rebrem els amics de Catalunya Cristiana, que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts d'aquesta setmana, una ullada a tot el que representa el seu setmanari, sempre molt interessant. I matarem el programa recuperant part de l'entrevista que vàrem fer dimarts al gran, al mític Juan Luis Cano, un dels Goma Espuma, que va passar pels nostres micròfons i ens va regalar uns minuts de ràdio fantàstics. Doncs avui l'escoltem de nou. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna tutti frutti, la raga de concerts, la caravana del Trias al pàrquing, el pol a la muntanya, com sempre, i la banda de camins us fem ràdio. Comiencen los juegos.
Camins.
Juan Luis Cano, buena vesprada, buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, noches, para ti también y para tus oyentes.
Juan Luis Cano, te propongo un menú, a ver si te apetece hasta ahora. Solidaridad, un poquito de flamenco, un poquito del Atleti, y radio y humor. ¿Entra bien hasta la de la tarde, Juan Luis?
Bueno, es un menú que cualquiera firmaría. Bueno, por lo menos yo.
Te lo he preparado pensando en ti. Pues venga, desplegamos las orejas, que habla Juan Luis Cano.
Camins.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel.
Escuchando un cantejondo que bien podría ser tú, Juan Luis. ¿De dónde te viene esta pasión tan profunda por el flamenco?
Bueno, ya me gustaría a mí cantar la mitad de bien que Camarón.
No te quites, no te quites mérito, que te hemos escuchado mucho arrancarte, ¿eh?
No, pero para nada. O sea, vamos a ver, Camarón posiblemente ha sido el mejor cantador que ha dado la historia del flamenco. Vale. Y bueno, esa canción es una maravilla, es una de las canciones antiguas que recopilaron Lorca y Falla, y La Tarara y Camarón La Borda, la verdad. Que me viene la afición, bueno, vamos a ver, la afición se va alimentando y se va creando. Realmente no es una cosa que de repente un día dices, ¡ay, qué aficionado soy! Y ya es tu pasión. Normalmente eso le pasará a alguno, pero lo normal es que tú empieces teniendo una aproximación a, en mi caso, al flamenco, pero podría ser a cualquier otra cosa, a la literatura, a la pintura o a lo que sea. Y a partir de ahí, pues claro, tú te empieza a gustar, intentas saber más, cuanto más sabes más lo aprecias, cuanto más lo aprecias más quieres saber, y es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Yo en mi caso, mi abuelo cantaba y tocaba la guitarra, éramos todos de Madrid, pero mi abuelo tocaba y cantaba la guitarra, y el recuerdo que tengo de niño de ir a casa de mi abuelo con mi madre, pues era que mi madre se ponía a cantar con él tocaba la guitarra y cantaba, y digamos que no era raro, ¿no? En mis oídos el que sonara el flamenco ya desde niño. Pero vamos, tampoco lo mamé porque no éramos una familia flamenca y como puede ser, yo que sé, otra en Jerez, no. Pero bueno, en mi casa había cierta afición.
Quiero recordar que es algo que sientes muy profundamente, lo acabas de explicar tú ahora. De hecho, uno de los momentazos en las ondas, te lo decía antes, es cuando te arrancabas a cantar, ¿no? Con el rever y todo, ahí se paraban los programas y tú, venga, para adelante, Guillermo se hacía a un ladito y tú te hacías el amo y señor del momento del cante jondo. Recuerdo muy bien que allá por el año 2000 ya creasteis la iniciativa Flamenco Patós, ¿eh? O sea, que habéis movido también muchas cosas. Y ahora un poco vuelves a la carga y sigues con tu vocación de difundir el flamenco, Juan Luis, porque estuviste presentando hace muy poco, junto con otros artistas, a ver si lo digo bien, porque es un nombre un poco aquello rebuscado, Flame and Co. Auditorio, un canal que pone lo hondo al alcance de cualquiera. ¿Qué nos puedes explicar de esta iniciativa?
Bueno, pues es una iniciativa maravillosa, preciosa, que yo creo que era muy necesaria, que surge de los propios artistas y que lo que va a ser es una plataforma, como si fuera Netflix o como si fuera Amazon Prime esta o
Disney o lo que sea, sí.
Sí, una plataforma, evidentemente no tan potente, pero sí que va a ser una plataforma que va a dar contenidos única y exclusivamente de flamenco. De tal manera que cada uno puede suscribirse de como quiera, de manera vertical, es decir, solo para unos contenidos o solo para otros o para todos los contenidos. Y yo lo que estoy haciendo es un programa dentro de esa plataforma en la que va a haber contenidos muchísimos, de muy variados. Yo hago un programa de entrevistas y actuaciones muy interesante con las grandes figuras del flamenco. Y bueno, que hayan pensado en mí para hacer ese programa, la verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Y tiene muy buena pinta eso. Se va a lanzar además a nivel internacional, no solamente para España. Sabes que hay muchísima afición y mucha gente que le encanta el flamenco por ahí fuera, en Japón, sí, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia. En fin, bueno, yo creo que sí, va a ser algo muy interesante, porque es un género quizá tristemente bastante desconocido aquí mismo en España, pero que es una barbaridad. O sea, si no tuviéramos tantos prejuicios, que muchas veces los prejuicios nos matan, reconoceríamos que tenemos ahí algo con una riqueza brutal, de verdad, brutal. Y se reconoce por ahí fuera, yo creo que mucho más que aquí.
Mira, ahora me viene a la mente, a mí me encanta el refranero español y creo que encaja muy bien con lo que estás explicando, que nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Tenemos aquí un tesoro con el flamenco. Reconozco que a mí también es un terreno por explorar, igual que otros, igual que la ópera, por ejemplo, pero que sé que si tuviera tiempo y me parara, seguro que me encantaría. Por lo tanto, voy a estar muy atento a esta iniciativa. Recordemos, Flame and Co. Auditorio, esta plataforma para difundir el flamenco. Es muy interesante.
Yo te lo recomiendo, de verdad.
Pues venga, pues te tomo la recomendación. Lo que tú digas, para mí, Juan Luis, va a misa. Sí, pues sí. Ahora tú dices hazte del Atleti y yo canto aquí ahora el himno del Atleti, que es el de Sabina. Nos hace mucha ilusión compartir unos minutos de radio en esta tarde con una persona que transpira radio, arte, creatividad, Juan Luis Cano. Tú tienes...
Oye, en ese himno del Atleti de Sabina, canto, sí, yo también, que lo sepas.
¿Cantas tú? ¿Te invitó?
Sí,
¿Pero
claro,
qué
claro.
haces? ¿Te corista? ¿O cómo?
Claro, en el coro. Claro, íbamos cantando ahí.
Es que tú a la chita callando, Juan Luis, has hecho muchas cositas, ¿eh? Porque has salido por la tele en las pelis de Fesser. Es que has estado ahí metiendo la patita cada vez que podías y muy bien que has hecho y me encanta. ¿Qué proyectos tenéis entre manos que quieras destacar de cara a este año? Porque he leído mucho sobre uno que se llama Think Equal, que es un programa revolucionario proporciona aprendizaje social y emocional a niños de 3 a 6 años.
Sí, se llama Think Equal, es una ONG, es una iniciativa británica. Se pusieron en contacto con nosotros y nosotros somos sus partners aquí en España y lo estamos implementando ya en un montón de colegios. Además, nos están llamando ya de otras comunidades autónomas, porque empezamos en Madrid, pero ya nos han llamado de Las Palmas, de La Rioja, de un montón de sitios, para que lo empecemos a implementar en colegios de esas zonas.
Estupendo.
Y la verdad es que estamos encantados. Es para enseñar a los niños, porque lo que aprendes entre los 3 y los 6 años es fundamental para el resto de tu vida. Entonces, es educar a los niños en igualdad, en resolución de conflictos, dándoles una educación sociocultural muy importante que luego les va a marcar su carácter y su manera de ser.
Hombre, me parece interesantísimo, porque luego viendo cómo está el mundo, las nuevas generaciones, que también hay esperanza y hay luz, pero vemos que realmente quizá esta educación socioemocional es esencial para que luego la gente sepa vivir bien, que es lo que yo les digo a mis hijos. A mí me interesa que sepáis vivir bien. Vivir bien quiere decir vivir bien de cara a los demás, con vosotros mismos y todo esto. Pues aquí queda destacado este proyecto que me parece interesantísimo. Juan Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, con tu permiso, para que las arcas de Radio Estel rebosen.
Pero antes sí, déjame dar un mensajito.
Venga.
Y es que nada, que la gente, por favor, que entre a fundaciongomaespuma.org o nos siga en las redes sociales, que ahí vamos contando todo lo que hacemos. Y si quieren hacerse socios, no tenemos una cuota. O sea, cada uno da lo que puede. 5 céntimos nos valen también.
Perfecto. Pues queda nuestro mensaje y además lo difundiremos también en nuestras redes sociales, que la gente lo tenga más accesible y con un clic pueda acceder, porque me parece que es una fundación con la que merece mucho la pena colaborar.
Camins, el magazín de la vesprada a Radio Estel.
Yo creo que, Juan Luis, que pocas sintonías más evocadoras que esta. La tengo insertada en el cerebro y, bueno, era la antesala de lo que fue el primer Goma Espuma, ¿no? Un poco en Antena 3. Yo sería feliz teniendo esta sintonía para el Camins, te lo digo. No lo voy a hacer porque es usurpar un poco vuestra memoria, pero claro, es que me parece genial. ¿Echas de menos Goma Espuma? ¿Echas de menos Goma Espuma o qué?
Bueno, es que, o sea, si echo de menos trabajar en la radio y tal, pues mira, no.
Vaya. ¿Y no, eso? Porque tienes ya la pancha llena ya.
No, es que han sido muchos años. Goma Espuma, yo creo que hicimos muy bien retirándonos cuando estábamos bastante arriba.
Pues
mal que lo diga, pero estábamos muy arriba y creo que nos retiramos. O sea, no nos retiramos porque no nos hemos retirado, pero dejamos el programa cuando estaba arriba, ¿no? Y eso significa que el recuerdo que tiene la gente de ti siempre va a ser bueno.
Ya lo creo.
Y no hemos dejado de hacer cosas, seguimos haciendo muchas cosas juntos. Lo que pasa es que Guillermo se fue a Estados Unidos y el día a día ya sería imposible, ¿no? Yo creo que en la vida también hay que saber evolucionar, hacer otras cosas. No hemos parado de hacer cosas juntos y separados. Y yo creo que, bueno, pues las cosas tienen su vida y ya está. Evidentemente, como más vida, a raíz de ahí ha surgido todo en mi vida profesional y personal. Mis amigos son casi todos provienen de la radio, mi mujer incluso. O sea que Goma Espuma y la radio ha estado pegada a mi piel, ¿no?
Pues mira, aunque me dé cierta pena, porque realmente yo os echo de menos radiofónicamente, tuvimos este brote fantástico durante la pandemia, que no hay mal, o sea, realmente la causa era muy chunga. Pero volver a escucharos haciendo aquellos mini Goma Espuma de emergencia, aquello fue un gustazo, sinceramente, y mira, realmente.
Bueno, y para nosotros, y para nosotros fue algo terapéutico, Para nosotros fue también fantástico, porque volver a unirnos a grabar con Marcos, volver a recuperar ese pulso de goma espuma, del humor y tal, sí. Y encima contribuir a que la gente se echara un rato bueno, y fue muy bonito también, ¿eh?
Pues sí, pues lo que te decía, el motivo era, bueno, motivo chunguísimo, pero hubieron iniciativas fantásticas y una de ellas, para mí especialmente, yo creo que fue la vuestra. Me encanta vuestra historia, Juan Luis, porque hicisteis historia, pero fue todo pura naturalidad, ¿no? Los jóvenes estudiantes de periodismo, Guillermo Fesser, Jaime Varela, Santiago Alcanda y tú mismo, que fuisteis capaces de trasladar con éxito pues lo que todos soñamos, ¿no? Las bromas de cafetería de la facultad, lo llevasteis a las madrugadas de Radio Madrid con el programa El Flexo. ¿Qué recuerdos tienes de aquel primer momento, antes incluso de Goma Espuma?
Pues maravilloso, la verdad es que maravilloso. Éramos unos inconscientes, no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo. Lo único que pretendíamos era pasarlo bien nosotros.
Sí.
En ningún momento nos sentamos en un despacho, en una mesa, a decir, venga, a ver qué hacemos para ser originales, vamos a hacer una radio diferente. No, que va. Nosotros tuvimos la suerte de que se pusiera a nuestra disposición cuatro micrófonos en una emisora y empezamos a hacer pues un poco el gamberro y lo mismo que las mismas cosas que hacíamos en la facultad, en el bar, en la cafetería y en clase, ¿no?
Sí, eso es.
Aquello resultó pues algo muy novedoso porque nadie lo hacía realmente, ¿no?
Claro, te lo iba a preguntar porque yo, ya te digo, yo descubrí un poco la radio con José María García, que es puro canon, ¿no? Es pura. Sí. Aquello todo recto, tal. Pero cuando os descubrí a vosotros dije, bueno, pues esta radio es maravillosa porque no hay normas, es surrealismo, espontaneidad, es fantástico.
Sí, luego jugábamos también con algo que yo creo que la radio ha perdido, que es la imaginación del oyente. O sea, nosotros éramos capaces de hacer que tú creyeras que estábamos retransmitiendo desde un submarino en el Ártico y que había una estampida de monjas, pero lo podías creer porque jugábamos con la imaginación. Claro. Con los sonidos. Eso se ha perdido, no lo hace nadie ya en la radio. Ahora es, aunque parezca una redundancia o una cosa incomprensible, la radio se ha convertido en algo en el que solamente hay gente hablando. Y a mí eso me da un poco de pena, porque no se utilizan los recursos que la radio ofrece, ¿no?
Escucha, a mí, mira, este programa, que es un programa con una vocación de magazine, ¿no? Somos muy variados. Yo le llamo la Macedonia de la radio, porque aquí ahora estamos con Juan Luis Cano, luego hablaremos de economía. En una hora intentamos hacer muchas cosas y que haya muchos contenidos. Pero yo tengo un estilo que, claro, lógicamente me habéis influido. De hecho, te tengo que decir que yo en mi despacho, ahora ya no lo tengo porque ya no tengo despacho, ahora estoy en la redacción, pero tuve despacho durante un tiempo en esta casa y tenía dos fotos, una de Groucho Marx y otra de Juan Luis Cano y Guillermo Fesser. Allí
¿en
puestas,
serio?
Te lo prometo, hay testigos. Entonces, a mí me habéis influido. Y a mí me pasa una cosa en esta radio, lo voy a confesar, qué narices. Yo cuando hago un poco el indio y hago voces y hago imitaciones y pongo recursos de sonido y paro y digo una cosa que está fuera de guión, yo claro. Sé que a veces hay compañeros que me dicen... Ay, el Sanaguja, ¿sabes? Como aquello...
Pues sigue haciéndolo.
¿A vosotros os pasaba que os miraban un poco aquello diciendo, bueno...
Bueno, estos son creían que estábamos zumbados y tal, que claro, decían, joder, pasaban por ahí y decían, madre mía, estos pavos. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues que de repente nosotros, cuando empezamos en Antena 3, a la una y media o las dos de la madrugada, de repente... por arte de magia llegamos a tener, yo que sé, 800.000 oyentes, una
claro,
cosa
qué locura.
Brutal. Y entonces, claro, los locos estos, resulta que, que aquello funcionaba impresionante, ¿no? Y además, fíjate,
sí.
Qué curioso que sin redes sociales.
Efectivamente, sí.
Cuando Goma Espuma estaba hasta el final, no existían las redes sociales.
Sí, porque claro, vosotros lo dejasteis en el 2007, que todavía estaban las redes sociales muy incipientes, yo creo. Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Yo creo que en 2007 no existían todavía redes.
Igual no, igual
Internet,
no.
Claro, pero redes sociales no había Twitter, no había...
Es verdad.
A lo mejor Facebook puede ser que empezara.
Sí, es cierto. Igual Facebook...
Puede ser
Facebook,
que Facebook
sí.
Empezara, pero muy incipiente, o sea, muy incipiente. Y claro, eso yo siempre me lo he preguntado, joder, ¿qué habría sido de del fenómeno Goma Espuma? Que lo fue, está mal que lo... O sea, que no es falsa modestia.
Que no, que lo puedes decir.
Claro, si hubiera habido redes sociales.
Pues no sé.
Era impresionante.
Impresionante.
O sea, nosotros a las 7 de la mañana, tío, íbamos a hacer el programa, yo que sé, a Barcelona o a Valencia o a Valladolid, donde fuera, Y nos llevaban a pabellones de deporte porque se juntaban 20.000 personas, 15.000 personas para ver el programa a las 7 de la mañana, tío.
Una locura. Y yo lo he hecho. Yo he estado viéndoos en directo en Castellón. Yo soy de Castellón. Y cuando habéis pasado por allí, yo no me lo he perdido porque de verdad que merecía mucho la pena. Igual hay jovencillos. Aquí ha pasado, ¿eh? Aquí tenemos una generación muy joven de radiofonistas en esta radio. Y cuando hemos puesto en la escaleta Juan Luis Cano, ha habido gente que ha dicho, ¿y quién es Juan Luis Cano? Y yo de poco me he levantado con un bate de béisbol dispuesto a reventar una cabeza. Porque me parece...
pero es normal, es normal.
Bueno, pues para los jovencillos que nos están escuchando y se pregunten, pero bueno, ¿qué hacían Goma Espuma? Pues mirad, cosas como esta.
Momento, por favor, 628, que ya le he escuchado. Momento, por favor. Sí, dígame, San Benito 27, quinto, izquierda, ¿no?
Sí, señor.
Muy bien, ¿el distrito postal cuál es?
28024, pero eso no lo necesitará usted.
625, para... se lo repito, vaya usted a Alcalá 125, pregunte por el señor Angulo. Señor Angulo. Sí, dígame, San Benito 27, ¿no?
Sí, señor, San Benito Angulo, oiga, ya que me estoy haciendo un lío. San Benito 27.
Hay mil sketches, Juan Luis. ¿Teníais guiones? ¿Alguna vez había algún guión?
No, nada, era todo improvisado. O sea, nosotros de repente entre disco y disco decíamos, venga, ¿qué hacemos? Y tal. Venga, pues un tío que llama a un radio teléfono de taxi y tal, y lo improvisábamos todo.
Sí.
De hecho, fíjate, ahora hay un programa muy, muy escorronudo porque que ellos son muy buenos, ¿no? De André Buenafuente y de Berto.
Sí, el Nadie Sabe Nada.
Nadie Sabe Nada. Sí. Que realmente ellos lo que hacen es hablar improvisando. Uh-huh. Y eso ya lo hacíamos nosotros al principio de los 80, cuando no se nos ocurría nada entre disco y disco, le decíamos al técnico, abre, venga. Y decía, ¿pero qué hacemos? Y decía, nada, hablamos. Y entonces nos abría el micro y empezábamos a hablar, y a lo mejor nos tirábamos media hora de tirón hablando.
Fantástico.
Y nos íbamos de un lado a otro, ¿no? O sea que, bueno, sí, nos hemos hecho en la improvisación.
Aquí en Cataluña tenemos a humor en la radio, que yo creo que bebe un poco de vuestras fuentes. Óscar Andreu y Óscar Dalmau hacen la competencia en RAC1, son fantásticos.
Sí, creo que los conozco, sí.
Son fantásticos, además ellos abiertamente dicen que han bebido de la fuente Goma Espuma. Y luego, como humor radiofónico muy especial, tenemos a Juan Carlos Ortega en la SER.
Sí, por favor, buen amigo además.
Que realmente hace una cosa maravillosa que...
Mira,
que...
Ortega sí que es uno de los pocos que utiliza eso que yo te he dicho, recursos sonoros, sí, y la imaginación del oyente. Y lo hace muy bien, aparte que tiene muchísima gracia, claro, y un ingenio de la leche.
Uh-huh. Escucha, es que tengo muchas preguntas, pero se nos va el tiempo. Hay una que no me quiero estar sin preguntarte. Mónica Bellucci, ¿qué tal?
Pues mira, me llama mucho. Me llama mucho, ya últimamente ya no se lo cojo y me manda WhatsApp.
Te manda WhatsApp, puedes bloquear.
Mónica Bellucci... Una belleza maravillosa.
Bloqueala, Juan Luis, porque eso puede acabar mal, ¿eh? Puede acabar mal.
Sí,
escucha,
sí,
recientemente, sí. Ya para rematar, es que claro, me da muchísima pena tener que despedirte, pero recientemente habéis creado La Maleta Azul, ¿eh? Junto con otros profesionales, una pequeña factoría de contenidos para radio, cine, televisión y plataformas. ¿Contento con este proyecto?
Pues sí, mira, empezamos hace muy poco, hace como un año, y nada más a acabar, cuando ya la pandemia empezó a bajar. Y lo creé con un antiguo compañero de la SER y con un amigo también del mundo de la publicidad. Y la verdad es que hacemos branded content, publicidad, cositas uh-huh. así. Pequeñitas, no grandes proyectos, y la verdad es que nos va muy bien, estamos muy contentos, la verdad, tenemos un montón de cosas.
Fantástico. O sea, bueno, es que eres una persona, es que me queda por preguntarte por la restauración de los muebles, por ejemplo, objetos antiguos, por cocina, por buceo, es igual, no tengo tiempo y tengo que aceptarlo, yo
como
radiofonista. Escucha, solamente un comentario, qué lástima, ¿no?, que Cristiano Ronaldo no fichara por el Atlético al final.
Bueno, venga, hasta luego, ¿eh?
Ay, Juan Luis Cano, déjame decirte algo. Yo tenía, ya te digo, estos 12 o 13 años, cuando llamé a vuestro programa, cuando os descubrí, sí, cuando os seguía, y quiero decirte que en casa nos habéis hecho, no solamente a mí, a toda la familia, reír, también soñar, y vuestro humor siempre ha sido un ejemplo, algo inspirador y un alivio para muchas situaciones también. Por lo tanto, mil gracias por estar conmigo, gracias por tu naturalidad, por todo lo que nos has explicado, por esta labor social que lleváis adelante con este cariño y con esta dedicación, y también un saludo para Guillermo, porque no entiendo, en mi cabeza es Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, Goma Espuma, sois los dos. Por lo tanto, vale, muchas gracias y mucho ánimo con todo, Juan Luis.
Gracias a ti por el cariño, un abrazo.
Camins.
Jo encantat de sèries. Era un lloc on es parla de la Ventafocs i els Set Nans. Si ha de ser.
amb Rafa Sanahuja.
I perdona, Pol, et recordo que ets un programa pel qual va passar el campió del món d'harmònica, eh? Per tant, ojo, cuidado, que
no,
tenim...
No, ho tinc molt present.
I altres persones que expliquen coses.
Això és Camins, edició cap de setmana, edició, a més, molt festiva. Aquí no ens estem de res, no parem, perquè avui, amb la festivitat de la Mare de la Mercè, rebem a una de les almas maters, no sé si això té massa sentit, jo crec que sí, de la Basílica de la Mercè, que avui ens ve a parlar de cultura, de viatges i de tot. I de tot el que hi ha avui.
Bona tarda, no em queda molta veu, però algo de veu
perquè
queda.
Perquè has cantat els gojos amb tota
intentat,
la força.
Ho he intentat, però més que res que portem un dia molt feliç, però a tope.
Jo ho he viscut en part, perquè he estat retransmitint amb molt de goig també l'Eucaristia.
Felicitacions. Però... ho has fet molt bé.
Bueno, ja ho intentem, sempre hi ha cosetes,
Bueno.
Però això és inevitable, errare humanum est. Però sí que és cert que, clar, la marató d'Eucaristies i de mis...
I bueno, sobretot l'accés al cambril, perquè, evidentment, sí. Cada dia que celebrem la Mare de Déu de la Mercè, pues, la gent pues, vol passar per, durant tot el dia, tenim obert el cambril.
I més ara
però és que avui és molt especial, que has vist que maravella de Mare de Déu que tenim, després de restauració,
només és la...
amb la seva corona...
Sí. No només és aquesta meravella de restauració que és fantàstica, s'ha fet a Sant Cugat, que no només, ens explicava Fermín l'altre dia aquí al Camins, que no només és que l'hagin restaurat, no té una llum artificial. O sigui, ha quedat com clàssica, però perfectament maca. I a part d'aquesta corona especial que se li ha posat per avui.
Exactament, però bueno, és solament per avui, per
la seguretat
i demés.
No cada dia és festa.
Però una de les coses que més m'agrada a mi personalment de la rehabilitació és que, evidentment, ara, com està ja sense joies, sense aquest collar tan pesat que portava, sí, no? Que això, part de la restauració han tingut que restaurar...
Per què és millor?
Pues, home, perquè llavors pues, està molt més bella dintre de la seva elegància, perquè no oblidis que la nostra Mare de Déu és princesa de Barcelona, i si tu veus realment la imatge, es nota realment que es van inspirar amb una princesa.
I et dic una cosa...
Fixa't la trena que porta.
I et dic una cosa...
La trena és una meravella.
Pues ja em fixaré.
Que no t'has fixat? No. Fixa't, ja veuràs que sí.
Però et dic una cosa, l'elegància és senzillesa també, eh?
Evidentment, per això és molt més elegant, pues, sense tanta joia, sense tanta vestidura.
Això que sí. A Castelló costa d'entre. Ja saps que soc de Castelló. A Castelló la gent confon estil barroc recargolat.
Exactament,
amb elegància.
Clar,
no, senyora, aquí clar. A Barcelona la gent elegant, com a mi, i Catalunya, és senzillesa. I aquí,
totalment.
I en aquest cas, la Mare de Déu li passa
totalment,
exactament el mateix.
Totalment.
Però bueno, hem repassat una mica lo que és l'actualitat del dia. I ara, clar, ahir vam entrar en la tardor, Mònica.
En la tardor, i tenim uns viatges preparats, sobretot de tardor, que tu en deies, ens inspirem en la tardor, evidentment.
Sí, però
què passa a la tardor? Mm-hmm. Que tenim els viatges preparats per una tardor ja pre-nadalenca.
Pre-nadalenca.
Que la gent té ganes de Nadal. I què és el que proposem?
Per
tardor, del 5 al 8 de desembre. No em pots dir que no és tardor, perquè encara no ha començat l'hivern.
Tens raó.
Una escapada, m'has l'han titulat així, una escapada nadalenca a Copenhague.
Copenhague?
A Copenhague, sí, sí. Al nord d'Europa, Copenhague, capital de Dinamarca.
Sí.
Per tots els oients de Ràdio Estel que vulguin fer aquesta escapada, bueno. Ja en privat les enviem la informació, i ara en general et puc dir que són 4 dies a la capital de Dinamarca, perquè precisament és una de les capitals d'Europa, que a part dels mercats de Nadal, que hi ha molts jocs, com a Flandes, com a Alemanya,
sí.
Té una meravella que tu, que ets molt nen, t'ho dic amb el bon sentit, t'encantaria, que és conèixer el parc d'atraccions Tívoli, que és un parc històric inaugurat al segle XIX i que és realment una meravella, sobretot al Nadal. Llum i ambient nadalent a tope.
O sigui, parc d'atraccions... inaugurat el 1800...
El 1800 i pico, el programa ha posat la data exacta, i totes les atraccions, evidentment, són estil, ara diria un cursi, estil totalment vintage,
Bueno.
I és una meravella, i sobretot al Nadal. A part d'altres llocs, tu, que has sigut, segur que has sigut una mica hippie.
Bueno, a veure...
No sé.
Vaig tenir els meus anys, ara
sí?
Que ho dius. Sí.
Llavors et sona Cristània. Cristània és un barri de Copenhague, actualment ja molt burgués.
És que no em sona. però...
Pues va ser un barri...
Va ser hippie i ara és burgués.
Clar, ah. Que van començar a viure aquest barri les primeres comunes de hippies, ah. L'amor libre...
Oh,
la... I llavors sí, sí. Ara ja és un barri una mica més burgués, però diguem alternatiu. Molt diferent a aquest centre burgués del centre històric de Copenhague.
Hi ha hagut una transformació.
I tot això en quatre dies, si sortim a veure castells...
Escolta, m'he quedat... Disculpa, ah. Que m'he quedat en una pregunta. Fer, clar, el parc d'atraccions Tivoli...
Una meravella.
S'haurà anat restaurant, no?
Home, clar, naturalment, sí. No subiràs al Tío Vivo igual del que estava al segle XIX. Però ara, tu busca al Google, busca fotografies del parc Tívoli de Copenhague i veuràs que és un lloc absolutament màgic.
Ah, doncs sí,
o sigui que aquesta escapada nadalenca, molt original, naturalment també visitarem a la Sirenita de Copenhague, està clar?
Com és això?
Home, la Sirenita, aquesta figura de la Sirenita sobre la roca, és que a veure que tu ets un nen que segur la Sirenita de Christian Andersen, segur
a el conta... A mi em sona la Sirenita i el cangrejo aquell.
I el cangrejo loco, no, això és una altra cosa. Però bueno, també es menja marisc a Dinamarca i més en aquesta època de l'any.
Ah, sí?
O sigui que, ja saps, si teniu interès en aquest viatge, per privat us enviem tota la informació.
Perfecte.
I anem a Lourdes, a la Basílica de la Mercè, perquè si no ho dic el pare Fermín em mata.
No, avui és el dia.
Clar,
el dia
octubre del 25 al 27 d'octubre, pelegrinatge de la Mare de Déu de la Mercè, 25, de la Basílica 27. A Lourdes, 25-27.
Amb això ja sou molt experts, perquè fa poc, no?, que vau fer ja un...
Cada any, per a més el va dir. Cada any, per octubre a novembre, tornarem. Però cada any fem l'anada i la tornada diferent. Aquest any anem visitant i celebrant l'Eucaristia al Santuari de Queralt, al sí. Berguedà.
Vale.
I al tornar celebrarem l'Eucaristia a Osca.
Molt bé.
Per conèixer aquesta capital aragonesa amb un centre històric increïble.
Perfecte. Doncs que vols destacar alguna altra cosa?
Que Mónica? Terra Santa, Basílica de la Mercè, fins a l'any proper, perquè aquest any ja no tenim places, O sigui que si algú s'ho està pensant...
Ah, ja està ocupat, això.
I l'apuntarem per l'any que ve, perquè 13 al 20 de desembre... No estic fent publicitat, al contrari, estic dient que estan ja, afortunadament...
Que no truqueu, perquè ja està ocupat tot.
Que ja estan les places en una
altra
ocupades,
ocasió,
però bueno,
ja
podem
parlarem.
Buscar en un altre grup, no ja hi ha
parlarem.
Problema.
Doncs,
sí.
Mònica Padrol, moltes gràcies per la teva visita, com sempre, en un dia com avui, especialment.
Gràcies a vosaltres.
Seguirem en contacte.
Moltes gràcies per la companyia.
Home,
i que la gent de Barcelona sàpiga que la Mercè està tot l'any, no solament avui, dia 24, que ha sigut un èxit d'afluència de públic i estem molt contents, però demà 25, i el 26, i el 27, que us esperem a tots.
La Basílica de la Mercè no tanca, us espera a tots, i aquí al Camins tampoc tanquem.
Espero que no, que acabem de començar la temporada, que és això de tancar.
En principi, tot va bé, en principi tot va bé.
Molt bé, fantàstic.
Mònica, t'acomiadem a tu i seguim amb més continguts. Moltes gràcies.
Moltíssimes
gràcies. Ens trobem d'aquí uns dies amb el Dial Mercè i amb més Basílica.
Dial Mercè, i t'explicaré més coses que avui no ha donat temps del que ha passat avui a la Basílica.
El que vulguis. Ho refrescarem i ho farem amb calma, si et sembla
bé. Moltes gràcies.
Nosaltres que de seguida rebem Rosa Maria Jané i parlem de Catalunya Cristiana.
Camins.
Doncs escolta, mis salutacions a tu i la Paula.
El magazín del vespre...
Paula, què fa? Què fa la Paula aquí?
Fa de servei tècnic, no?
Molt bé. Servei tècnic malai.
A Ràdio Estel.
Aixes camins cap de setmana, la Macedònia enllaunada, preparada amb tot el carinyo per vosaltres. I molt contents de rebre ara mateix al Camins la representació del Setmanari Catalunya Cristiana. En aquest cas, Rosa Maria Jané, un habitual. Rosa Maria, bona vesprada.
Bona vesprada.
Benvinguda. De nou, ens fa sempre il·lusió que ens visitis. En aquesta nova temporada, us recordo, amics oients, repassarem cada dissabte els continguts més destacats del setmanari on participa amb tota la rauja Rosa Maria Jané. En aquest número de Catalunya Cristiana, Rosa Maria, què destaquem així per començar?
Doncs mira, destaquem en portada el Papa Francesc, que no fa gaire estat al Kazakhstan.
Kazakhstan, justament, un país que té molt... A mi em sembla molt curiós, el Kazakhstan.
Sí, a més és un país que cada any, des d'en fa 7, organitza un congrés de líders de religions mundials i tradicionals.
En aquest cas el 7è, ha estat el 7è.
El 7è, i és una cosa ben curiosa. I a més aquesta vegada el Papa hi ha anat com a pelegrí de pau, de diàleg i d'unitat, que és el que destaquem en el reportatge. Aquest congrés, com et deia, l'organitza el propi govern de Kazakhstan,
sí.
I reviu una mica l'esperit d'Assís, de Joan Pau II, quan va fer a Assís aquella trobada que va convocar diferents líders religiosos per pregar per la pau. I diguem-ne que el govern del Kazakhstan ha agafat aquesta invitació des del món laic, des del món civil, que això és el més curiós, i organitza cada any aquesta trobada.
Sí que em sembla molt curiós, perquè en principi aquells governs massa pro-fe, pro-església, no serien, i en aquest cas sí que ho contemplen.
En aquest cas, aquest país és un país on hi ha moltes diversitats de llengües, de cultures, d'ètnies, i el govern el que vol fer és construir un país que sigui de diàleg, de fraternitat, almenys ho intenta. I el Papa Francesc li ha donat molta importància i per això ha volgut anar aquest any. Perquè a mesura que han passat els anys, doncs ha anat baixant una mica el nivell, podríem dir, no? O l'atenció d'aquest congrés, el Papa ha volgut una mica revifar-lo també,
no? Ajudar amb la seva presència.
Sí.
De fet, el vostre titular en el setmanari és Pelegrí de Pau, diàleg, que és la idea que té el govern, i unitat.
De fet, el lema d'aquesta visita del Papa era missatgers de pau i d'unitat. I el Papa ha aprofitat també per trobar-se amb l'església local d'allà, una església petitona, però que li feia moltíssima il·lusió poder trobar-se amb el papa Francesc. El papa Joan Pau II hi va anar, però que Francesc encara no s'havia estrenat, diguem-ne. I la gent l'esperava amb moltíssima il·lusió. Alguns perquè recordaven la visita de Joan Pau II i d'altres perquè no l'havien vist, i això que el pastor de l'església vagi a visitar-te quan ets una església molt petitona, fa il·lusió.
Sí,
també,
home,
i és una manera de revifar també l'església en el mateix país, no? De donar rellevància al paper que fa i que té, perquè l'església està molt compromesa en aquest esperit d'Assís, de diàleg, de fraternitat, i treballa doncs com bonament pot, no?
Com a anècdota, clar, estic veient el reportatge, el tinc aquí davant, recordem que és un reportatge, el reportatge central d'aquest número de Catalunya Cristiana. Tenim el papa amb la cadira de rodes, recordem que arrastra aquesta lesió que no el permet desplaçar-se amb naturalitat, no? Va estar impedit, i tot i així continua amb aquesta...
Que és un testimoni, també. No?
Exactament, tot i així continua amb aquesta voluntat de viatjar i d'estar obert.
I tant. I aquesta visita, a banda de recollir una mica els missatges del Papa, no? en aquest setè congrés, entrevistem també a José Luis Mumbiela. Ell és un bisbe aragonès, però és president de la Conferència Episcopal d'Àsia Central i bisbe d'Almati, al Kazakhstan.
Quina combinació,
doncs,
no?
Tenim aquesta sort de tenir aquest bisbe, que a més és molt, molt maco, molt planer, i de seguida que li demanem de parlar amb ell, ens contesta, amb la dificultat que suposa fer una entrevista al Kazakhstan.
Efectivament. La vas fer tu, justament, no, Rosa Maria, l'entrevista?
Sí, la vaig fer jo per via WhatsApp. Sort que tenim d'aquestes tecnologies.
Home, això facilita molt, evidentment.
Molt. Sí. A més, el pobre estava molt sol·licitat en diferents mitjans, no? De tenir un bisbe espanyol que fàcil d'accedir, doncs és important.
I què destacaries dels conceptes que us va transmetre, que et va transmetre a tu, José Luis Mumbiela?
Ell em parlava, doncs, d'aquesta església que és acollidora, que intenta donar aquesta imatge amable de l'església. Parla també una mica del missatge que els hi va transmetre el Papa. I també fa referència a una peregrinació que va organitzar l'arxidiòcesi de Moscou, aprofitant aquest congrés, no? I fa una reflexió interessant entre els catòlics russos, parla dels ucraïnesos també, i ell diu que som molt durs a vegades amb Rússia, perquè pensem que Rússia només és la gent que està a la guerra. I ell diu que Rússia és molt més, no? I parla dels germans russos. I també té aquest diàleg, aquest esperit de diàleg que té el mateix govern. Ell també ho aplica en les seves paraules, en manera de fer. I mira, si vols, escoltem una reflexió que ens va enviar.
Vinga, escoltem.
Comentar la idea de que somos un solo pueblo, a pesar de que son diferentes nacionalidades, y es fomentar la unidad, independientemente de que haya diversas religiones. Y para eso fomentar el diálogo interreligioso, no solo a nivel oficial, en los pueblos, en las ciudades, creando mesas de diálogo y encuentros de fraternidad. Kazajstán ha intentado ser no solo para sí mismo el beneficiario de este diálogo, sino también un modelo para otros países que pueden vivir situaciones semejantes, ¿no?
Doncs aquestes són les reflexions de Monsenyor José Luis Mumbiela, president de la Conferència Episcopal d'Àsia Central, aragonès, un espanyol allà, i és molt curiós. Teniu aquest reportatge, aquesta entrevista que va fer la nostra companya, i també teniu el reportatge principal de Francesc, el papa Francesc, que va participar en aquest setè congrés de líders de religions mundials i tradicionals. Però la revista té moltes més coses. Què més coses, Rosa Maria?
Doncs mira, destaquem les pàgines centrals, que normalment posem un reportatge o una entrevista, i aquesta setmana tenim un article de reflexió que el signa el Joan Ramon Ferrer. Ell és psicòleg i responsable de l'àrea de gestió del coneixement del Centre Català de Solidaritat, el CECAS. Aquest centre es va crear l'any 91, el 1991, per les Càritas Catalanes, amb el suport de la Conferència Episcopal Tarraconense i la Unió de Religiosos de Catalunya, per fer front o donar una resposta al tema de les addiccions. Aquest centre s'ha especialitzat en l'atenció i tractament de la drogodependència per a la rehabilitació i també la reinserció. I treballa centrat en les persones i en les seves famílies, que això és importantíssim.
Importantíssim,
no?
Sempre. Mira, ahir parlàvem justament... Bueno, aquesta setmana parlàvem en aquest programa de l'Alzheimer amb l'Associació de Famílies d'Afectats per l'Alzheimer i ens deia, no només és el malalt, que en aquest cas la drogodependència... qualsevol dependència és una malaltia també, sinó que és la família la que també pateix.
Clar, tot l'entorn, no? Com aquesta família es desestructura, com reacciona, quines eines té per ajudar una persona que moltes vegades ni es deixa ajudar, ni saps ben bé com què fer, no? I llavors ajuden la família a encaixar l'impacte de tenir una persona amb drogodependència, ajuda a conèixer també els mecanismes de l'addicció, els conflictes que poden haver-hi anteriorment a la manifestació de l'addicció, a com reactivar els recursos i les fortaleses del sistema familiar, que també les té aquesta fortalesa.
Home,
no? Però és un treball dur, constant, i aquest article és interessant, no? Ens acosta a una realitat que de vegades sabem que la tenim a prop, però de vegades no la veiem.
No la veiem, perquè no la sembla ser que és d'aquestes coses que si no et toca a tu, com que no existeix, eh? I efectivament que existeix, i és una problemàtica seriosa. Doncs teniu aquest reportatge també del CECAS, aquest centre per abordar la problemàtica de la drogodependència, també en aquest número de Catalunya Cristiana.
Sí, i mira, m'agradaria que posar veu a una persona que és usuària d'aquest centre, que explica molt per sobre així la seva experiència.
Un testimoni, d'una persona que...
Un testimoni.
Perfecte, doncs el podem escoltar, a veure què diu.
Sí que m'ajuda, sobretot estar con más gente que tienen el mismo objetivo que yo. Puede ser que de vez en cuando haya personas que están en otra onda, ¿no? Que se quieren marchar o que tienen bajones, y yo pues intento siempre estar arrimado al colectivo que estamos más empeñados en salir del agujero.
Sobretot aquesta, m'ha agradat això de sentir-te recolzat amb persones que estan en la teva mateixa situació, no estàs sol. En aquest cas, no estàs sol. Aquest testimoni, recordem d'aquesta persona que és usuària, que està tractant una malaltia, com és la drogodependència, una dependència en aquest centre, el CECAS. I tenim més coses.
Ens hem quedat en bàbia.
No, hi ha més coses encara.
Tenim festa grossa a Tarragona i a Barcelona.
Home, i tant.
De les patrones.
De fet, és avui mateix, Això està enllaunat, però s'està emitint el dia de la festivitat de Barcelona. Estem a Barcelona, de la Mercè, però tenim Santa Tecla també,
Santa
amb tota
Tecla
la força.
I la Mare de Déu de la Mercè. I Santa Tecla, que a més és festa grossa, perquè són 700 anys de l'arribada del braç de Santa Tecla, patrona de Tarragona, clar. Allò és una festa major enorme, no? De fet, dediquem una, dues i tres pàgines a Tarragona.
És com un desplegable central que heu fet aquí, que està completíssim.
Ens ha fet el Joan Boronat, que és el nostre corresponsal a Tarragona.
Joan Boronat aquí s'ho ha treballat molt bé.
I ens parla dels actes culturals, populars, d'oci, concerts, revetlles i actes religiosos, òbviament. I també va complementat amb un article de l'Andreu Muñoz. Ell és director dels Museus Diocesans de Tarragona. I el títol de l'article ja ho diu tot. Diu, 700 vegades visca Santa Tecla.
Amb tota la força, tota l'admiració. Sí, l'admiració.
I Barcelona, com deies tu, la Mare de Déu de la Mercè. Que aquesta vegada ens centrem en la restauració de la imatge de la Mare de Déu de la Mercè, que torna al seu cambril de la Basílica Barcelonina. I hi ha una fotografia, publiquem, de la Mare de Déu restaurada. Han estat 9 mesos de treball i la imatge torna a lluir com una princesa. Això no ho dic jo, ens ho diu la Beatriz Montovio, que és restauradora.
Va bé, la primera fase, que va ser una fase d'estudi i una proposta de neteja. La Mare de Déu no està datada, però creiem que està a finals 15-16 i que està en bon estat. L'hem desinfectada, l'hem reforçada i hem tret els elements que no eren seus. La Mare de Déu ha recuperat el seu aspecte de princesa de Barcelona.
Bueno, aquest és el testimoni de Beatriz Montovio, que ha estat una de les restauradores. Aquí al Camins van tenir durant la setmana el padre Fermín Delgado, el rector de la Basílica, que és com de la família, és com de, si està cada dos per tres, com no va estar per aquesta? I ens transmitia la il·lusió, no?, de tornar a rebre a la figura de la Verge completament restaurada, i també aquestes corones especials que justament avui ha lluït i que no lluirà en principi mai més, que és com vestir-la de gala. És com vestir-la de gala. Tant. Per tant, contents també perquè per aquesta restauració que, sens dubte, doncs mereixia i també ha tingut. Ho tenim, Rosa Maria?
Ho tenim.
Doncs la Rosa Maria Jané és redactora del Seminari Catalunya Cristiana. Avui ha estat ella qui ens ha portat aquí al Camins allò més destacat dels seus continguts. Mil gràcies, Rosa Maria.
A vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I no se vayan todavía, que aún hay más. Punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins edició cap de setmana, contingut premium, amb un home que mai desentona, només quan canta. Ell és Ferran Capdevila, Carla Buigas, Pere Juventí Balcells a la redacció, Maria José Mendoza, regnes de les xarxes socials a les seves mans, i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins, tornarem a dir-vos bona vesprada al punt de les 8 hores de dilluns. Tot i que sigui festa a Barcelona, nosaltres treballem per tot Catalunya i Andorra. A les 8 en punt, amb el nostre informatiu. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.